Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
La quarta setmana amb les escoles obertes arrenquen 34 grups confinats a Sabadell, 12 més que el dilluns de la setmana passada. Tot i que el nombre de classes afectades pel coronavirus ha crescut, només representen el 2,6% del total que hi ha actives a Sabadell. Per aquest motiu, el doctor Valentí Pineda, pediatre del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria, reitera que les escoles són segures i que els infants no són focus de contagis.
Els casos amb nens seran sempre reflexe de lo que passi a la comunitat. Amb els casos que portem de nens a les escoles, que són uns quants, no masses, ja s'ha vist que el nen gairebé mai vol dir en el 97% dels casos és el cas índex d'un brot. Quasi sempre el nen ho agafa de l'adult.
Pineda també ha explicat que la majoria d'infants amb símptomes de la malaltia vírica tenen un refredat comú i no pas la Covid-19. Actualment, la comunitat educativa de Sabadell té 827 persones en aïllament per haver donat positiu de coronavirus o haver estat en contacte amb un contagi. Som dilluns, 5 d'octubre.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Unanimitat aquest matí a la Junta de Portaveus per potenciar la ciutat.
Sí, tots els grups s'han mostrat a favor de presentar una candidatura perquè Sabadell es converteixi en capital de la cultura catalana el 2024. Els portaveus també coincidint en presentar una moció conjunta perquè l'art tèxtil es cursi una nova titulació pública d'infermeria a través de la UAB. El portaveu Pol Gibert ha defensat que la unitat els dona força per assolir els dos objectius.
I amb aquest acord unànim del ple, evidentment ens dona força per poder mobilitzar altres recursos que té la ciutat, sigui de teixit associatiu, entitats, evidentment també cambres de comerç i diferents entitats de l'àmbit econòmic que també es puguin ajudar en aquest sentit. Evidentment també es faran gestions, s'estan fent algunes, amb les conselleries pertinents perquè això tingui endavant, també amb el Tona i amb el Taulí com aliats.
Les dues iniciatives s'aprovaran demà al ple municipal d'octubre.
Els punts liles distribuïts per tota la ciutat atenen 500 persones durant aquest mes de setembre.
Un bon balanç per la regidoria de drets civils i feminisme. A més, el fet de desvincular els punts liles de l'oci nocturn ha permès que s'hi apropessin perfils diferents dels que habitualment utilitzaven el servei. La idea de la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, és mantenir aquesta estratègia descentralitzada.
I a partir de les dues, Hotel Suís, amb un ull posat en l'últim dia del mercat de fitxatges i l'altre en la derrota d'ahir del Sabadell.
Va ser un altre cop contra un favorit a l'ascens, en aquest cas l'Espanyol, per la mínima i amb un gol a les acaballes. Sigui com sigui, 0-9 per l'equip d'Antonio Hidalgo en aquest inici de Lliga Segona A. A partir de les dues, escoltem les seves valoracions.
Aquestes i altres notícies us les ampliem en la pròxima mitja hora amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia assolellat a Sabadell, 19 graus de temperatura. En Xevi Soler ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs iniciem aquesta setmana amb un temps en general força tranquil. Aquesta jornada de dilluns predominarà bàsicament l'ambient assolellat, però a les comarques de Girona i també a les del Pirineu l'ambient és força més ennuvolat i no descartem que hi hagin, doncs, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, algun ruixat i també a l'interior de les comarques de Girona. En principi no seran ruixats gaire intensos, però existeix aquesta possibilitat. A la resta del territori, el que dèiem, domini de l'ambient assolellat i tot plegat amb una temperatura que a primera hora del matí era bastant fresca, bastant baixa, però que a poc s'anirà recuperant, malgrat això, encara avui, doncs, l'ambient serà relativament suau al centre del dia, a l'espera, això sí, que de cara als propers dies, sobretot a partir de dimecres, dijous i part de divendres, la temperatura es recuperi de forma, doncs, força sensible i les màximes puguin assolir entre els 25, 26 i 27 graus a grans punts del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir als usuaris que els trens de la R2 de Rodalies estan circulant amb retards que poden superar els 30 minuts per incidència a les instal·lacions de Montcada i Reixac i per treballs a la infraestructura de Barcelona Sants. Els trens incrementen el temps de recorregut en apropar-se als punts afectats. Sense deixar Rodalies, recordeu que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. Pel que fa a la resta de línies de rodalies, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, David. Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres que ens envolten, no hi ha cap incidència destacable, a part d'alguns treballs de manteniment que en els últims dies s'estan donant a terme en algunes carreteres. Tot i així, no hi ha cap incidència remarcable a hores d'ara. Passen 5 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els grups aïllats per contacte amb un cas de Covid-19 a Sabadell continuen a l'alça. Només una setmana, el nombre de classes confinades ha crescut una dotzena, tot situant-se en un total de 34. Malgrat això, la xifra continua sent molt baixa si la comparem amb el global de grups que el 14 de setembre passat van iniciar el curs, que eren 1.300. Els experts Pau continuen defensant que les escoles no són un focus de contagi.
Exacte, i com a mostra d'això hi ha les dades. A hores d'ara, a Sabadell, hi ha un total de 34 grups confinats que han suposat haver d'aïllar un total de 785 persones. Aquestes cal sumar-ne 42 més que es mantenen confinades, però que no han obligat a tancar grups en els seus centres educatius. L'escola industrial, al centre, amb 3 classes aïllades, és el més afectat, amb 88 confinats i 4 positius acumulats. Salvador, a la Creu Alta, Jesús Salvador, al centre, i l'Institut Agustí Serra Torreguitart acumulen 2 grups tancats en aquests moments. El pediatre del Parc Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda, afirma que allò que passa als centres educatius és només un reflex del que passa a la comunitat i afegeix que els nens són poc transmissors del virus.
I la transmissió nen-adult és pràcticament insignificant. El paper que juguen les escoles en aquests moments en la transmissió de la malaltia o la transmissió comunitària de la malaltia s'està començant a demostrar en treballs que estem fent. Hi ha un que es diu el Copedicat, que estem fent amb Vall d'Hebron, amb Aquas, amb la Societat Catalana de Pediatria, en principi estan demostrant que la transmissió de nen adult és molt baixa.
Ara bé, des de l'inici del curs escolar, les consultes per possibles símptomes compatibles amb Covid-19 en nens han crescut i, en conseqüència, diu Pineda, també les proves PCR, en especial les que es fan a l'hospital. Pel pediatre, però, la major part dels tests s'haurien de fer a l'atenció primària i, en el cas dels anomenats grups bombolla, als mateixos centres educatius.
No hi ha pressa per fer-los. Si un cas índex comença un divendres, per exemple, us diagnostica un divendres, tenim fins al dilluns, dimarts, 3-4 dies per fer-ho. Per què? Perquè si els contactes estan asimptomàtics, estan bé, i han de fer 10 dies de confinament, ara són 10, han canviat, ahir va canviar oficialment de 14 a 10, 10 dies de confinament, o han de fer igualment, la PCR sigui positiva o negativa, no hem de tenir tampoc tanta pressa en fer-nos les PCRs o els contactes que estan asimptomàtics. Igualment hauran d'estar a casa a confinar els 10 dies. Pues aquests contactes s'haurien de fer a l'escola.
Tal com us va avançar Ràdio Sabadell, les proves que es fan a les escoles ara són menys invasives perquè només consisteixen en un frotis nasal, que és menys molest. El doctor Valentí Pineda augura que aquest sistema anirà variant a mesura que es tingui més coneixement sobre el virus i creu que en un futur pròxim les PCR als centres educatius podrien canviar pels anomenats test d'antígens, més fàcils de fer i que porten resultats en qüestió de minuts.
Pugen els grups aïllats per coronavirus als centres educatius i també el risc de rebrot a Sabadell. En les últimes 24 hores ha escalat 8 punts i ara se situa en els 255,9. També puja mínimament la velocitat de reproducció fins a l'1,21, mentre que la setmana passada era del 0,91. La taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies ha crescut fins al 115,93 per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat ha registrat pràcticament 5.000 casos confirmats de Covid-19 i 383 defuncions. Encara en matèria sanitària, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha determinat que l'aïllament social, com el que hem viscut durant el confinament, pot agreujar l'Alzheimer. L'equip d'investigadores del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i de l'Institut de Neurociències ho han comprovat després de fer proves amb animals reproduint el sistema d'habitacions en què vivim els humans.
Observant el comportament dels ratolins es veu que es mouen més ràpid, estan neguitosos, i això demostra que l'Alzheimer està evolucionant més ràpid. Els rosegadors han mostrat atrofi al cervell típica d'edats més avançades. Aquestes evidències, que ja es palpen dins dels centres residencials de la gent gran. La responsable de l'estudi, Lídia Jiménez Llort, explica al programa El Cafè que la persona que té Alzheimer només és conscient que té un company a prop quan el veu.
els pacients que estaven en habitacions compartides s'han hagut d'aïllar i que cada pacient estava sol, per tant ha perdut un company. Nosaltres sabem que el company està a l'habitació del costat i que per tant es veuran, però la persona que té la malaltia d'Alzheimer ni tan sols recorda probablement que hi ha un altre company, i és només quan el veu que constata que hi és. Per tant, la seva comprensió de la realitat és molt més greu de la que realment és.
A tall d'exemple, a les persones grans els afavoreix fer videoconferències o tenir converses amb la distància del replà de casa. Però en aquells que tenen demència, cal anar amb compte perquè mesures com aquestes els poden generar confusió i empitjorar el seu estat. Jiménez creu que s'han de valorar més recursos que tenim a l'abast, com la veu dels familiars, o veure pel·lícules antigues, o posar a la ràdio músiques de la seva època, com ara Antonio Machín o Núria Feliu. El treball s'ha publicat a la revista Frontiers in Psychiatry en un número dedicat a avaluar l'impacte de la mort, el dol i la solitud en temps de pandèmia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Front comú dels grups municipals perquè Sabadell es converteixi en capital de la cultura catalana l'any 2024 i perquè l'Artèxtil aculli una nova titulació pública d'infermeria vinculada a la UAB. La Junta de Portaveus, celebrada avui, ha aprovat per unanimitat dos punts que demà passaran pel ple municipal. La unanimitat ha de servir per mostrar múscul davant de les altres administracions.
Pel que fa a la candidatura perquè Sabadell sigui capital de la cultura catalana el 2024, tots els grups han estat a favor de la proposta. Demà serà aprovat el ple municipal i s'obrirà un període de 4 mesos fins que el projecte s'hagi de presentar a finals de gener. El portaveu del govern, Pol Gibert, assegura que ho treballaran amb les entitats de la ciutat.
Per potenciar la cultura de Sabadell, perquè sigui un motor de creixement, per també poder tenir nous referents culturals en marxa a la ciutat, i, evidentment, doncs, que també sigui un sector d'atracció, de coneixement i també de motor econòmic per la ciutat.
Per altra banda, el ple de demà es presentarà una moció signada per totes les forces municipals a favor d'acollir una nova titulació pública d'infermeria. Gibert explica que la meitat de les places que s'oferten són privades i la pandèmia ha demostrat que són un col·lectiu imprescindible. Sabadell és un bon lloc per cursar aquests estudis.
Tenim ingredients molt importants perquè això tingui endavant. El primer de tots és la trajectòria i l'expertesa que té en el marc docent el Parc Taulí i l'Autònoma, doncs que, com bé sabeu, ja tenen ubicat al campus del Taulí la formació de medicina. Evidentment, també perquè tenim una ocasió única, com és l'Artèxtil, un edifici vinculat també, que volem que sigui vinculat al coneixement i que possibilita la ubicació de carreres o d'estudis en el món de la salut en un entorn molt proper al Taulí, que volem potenciar.
La moció es presentarà a les conselleres implicades, així com als ministeris competents.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La plataforma d'afectats per la hipoteca confirma l'existència de màfies a la ciutat que fan negoci a costa de les famílies en dificultats per accedir a un habitatge. L'activista de la PA, Aida Guidus, ha condemnat aquest tipus de pràctiques que afecten, afirma, gent desesperada. Entre les receptes que plantegen des de la plataforma per acabar amb aquesta realitat, hi ha que el govern municipal els consideri un interlocutor vàlid a l'hora de planificar les polítiques d'habitatge a Sabadell.
Aida Guidus defensa que la plataforma d'afectats per la hipoteca no fomenta d'entrada les ocupacions, però reconeix que les vies administratives són tan escasses que moltes persones veuen l'ocupació com l'única solució als seus problemes. Reconeix, però, que de vegades hi ha gent que s'aprofita d'aquesta situació i que s'hauria de fer alguna cosa. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
S'hauria de fer alguna cosa perquè al final també afecta a la gent que està necessitada d'una vivenda. Vull dir, si a tu t'ofereixen un lloguer irregular i no tens altres mitjans d'aconseguir-ho, acabaràs caient això i aquesta gent acaba estant en un estat de precarietat igual que els està ocupant, però més pagant uns diners i després ja qui s'està lucrant d'això.
Es calcula que a Sabadell hi ha més de 1.300 immobles ocupats, dels quals el 91% pertanyen a grans tenidors. De fet, Guidus ha valorat positivament l'acord al qual ha arribat l'executiu local amb la Sareb per la cessió de 80 habitatges al parc públic. Creu, però, que la mesura és insuficient i insta l'administració local a anar més enllà.
Expliquem a les famílies que venen que s'han desbordat totes les vies administratives. El problema és quan les vies administratives s'acaben en el moment que l'única solució que li pots donar a la família és dormir a un hostal durant moltes nits i després que tornin a estar al carrer perquè no hi ha habitatge, no hi ha part d'habitatge públic a Sabadell. Llavors, havent-hi tantes vivendes i tantes cases que són de grans tenidors, es podria potser arribar a un acord o expropiar per a aquestes vivendes per ús públic, ja que que no se'ls està fent l'ús que s'hauria de fer a l'habitatge.
L'activista de la PA també ha carregat contra el grup municipal de Ciutadans i el pla contra les ocupacions que portaran demà al ple del mes d'octubre. Guidos ha acusat la formació de criminalitzar la pobresa i fer un discurs d'odi cap a les persones que es veuen obligades a ocupar. Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Hàbitat, que les Nacions Unides van fixar el primer dilluns del mes d'octubre.
Cipo ha tingut un sobrecost de més de 50.000 euros durant la pandèmia del coronavirus, un import que ha assumit l'entitat sense repercutir-lo a les famílies dels usuaris. Una situació complexa, en paraules del seu gerent Xavi Martínez, que se suma a la caiguda dels ingressos del Centre Especial de Treball. De totes maneres, l'entitat pot treure pit perquè no renuncia a donar els seus serveis i no ha presentat cap ERTO ni ha acomiadat cap treballador.
De totes maneres, són moments difícils que han superat endeutant-se i a través dels crèdits ICO que ha ofert el govern central. El cas és que les despeses dels seus serveis han crescut arran del coronavirus. Actualment es necessiten 2 tècnics per cada 8 persones i la llar residencial funciona les 24 hores del dia per mantenir els grups estables i evitar que els usuaris es mesclin al centre de dia on anaven abans. Un sobrecost que el gerent de l'entitat denuncia que Cipo va assumir durant els mesos d'estat d'alarma amb una despesa de més de 50.000 euros. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Els serveis diurns d'assistència educatius al centre ocupacional estaven suspesos des del 13 de març fins a pràcticament finals de juny. Per tant, durant tot aquest temps, les persones que estaven al centre de dia però que els teníem a residències, doncs, tota la despesa que van generar d'atenció 24 hores, etc., que és una despesa important, doncs tot això ho ha hagut d'assumir de moment l'entitat. Parlaria que estem entre la forquilla dels 50-70.000 euros. Només això que t'estic parlant, només durant aquesta època i aquest servei.
A més, el Centre Especial de Treball va haver de tancar i aquest curs encara està lluny de recuperar el volum d'ingressos d'ara fa un any.
Penseu que el mes de març vam tenir, per exemple, que va ser el primer mes que vam tenir, vam tenir una caiguda d'un 40%. El mes d'abril, que va ser el mes més crític, vam tenir un 65%. I llavors al març ja es van recuperant, però bueno, fins i tot ja en tenen 40. O sigui, la mitjana més o menys d'afectació fins a data d'avui estaríem parlant entre un 20 i un 25% de baixada d'ingressos en el Centre Especial de Treball.
Tot plegat mentre el centre aplica un pla de contingència per evitar que el coronavirus entri a les seves instal·lacions.
Els diferents punts liles de la ciutat de Sabadell han atès fins a 500 consultes durant aquest mes de setembre. Per primer cop, aquests punts d'atenció s'han desvinculat de l'oci nocturn i s'han traslladat a diferents places i carrers de la ciutat, així com també als mercats ambulants dels barris. Unes noves ubicacions que també han provocat un canvi en el perfil d'usuaris atesos.
Les carpes de punts liles s'han descentralitzat durant aquest mes de setembre. 12 punts d'atenció s'han distribuït per l'Eix Macià, la plaça Doctor Robert, la plaça del Piu, els mercats ambulants. Per la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, una vegada recollits els resultats, l'acció ha funcionat.
El que ens reafirma és que acostar els punts liles a diferents places de la ciutat, a diferents mercats ambulants de la nostra ciutat, és molt necessari, perquè com en el confinament nosaltres ens pensàvem que havien hagut persones, dones, nois, gais, lesbianes, que havien estat convivint amb l'agressor, patint discriminacions i no tenien la manera de poder-ho expressar perquè potser no volien trucar a la policia, doncs és una de les accions que està molt clar que són molt necessàries fer a la nostra ciutat i com que pensem que és molt positiu, perquè fins i tot d'aquí hem fet derivacions al SAI, derivacions al SIAT.
S'ha aconseguit arribar a un perfil de gent més diversa que en d'altres ocasions, com ara dones majors de 50 anys o nois joves que pateixen discriminacions i LGTBI. A més de canviar el públic, també han canviat el tipus de consultes realitzades. S'ha parlat de rols, d'estereotips o d'educació sexual. També hi ha qüestions que generen dubtes sobre si són maltracte o no. Morell vol mantenir la descentralització de l'atenció, fins i tot quan pugui anar públic a veure el centre d'esport Sabadell a la nova Creu Alta. La següent instal·lació descentralitzada a punts lila arreu de la ciutat serà durant el 25 de novembre.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Els empresaris de Can Roqueta creuen que la modernització del sector 1 del polígon suposarà un salt qualitatiu per l'espai on ara hi ha instal·lades al voltant de 300 empreses. El projecte, que encara a la recta final, contempla la millora de la mobilitat, la imatge i la connexió mediambiental. Tot plegat acompanyat també d'una millora de la seguretat gràcies a la instal·lació d'una desena de càmeres de vigilància que funcionen des de fa pocs dies, una de les reivindicacions històriques dels empresaris de la zona.
I és que des de fa temps els robatoris o les curses il·legals de cotxes s'havien convertit en una constant. Ara, amb la instal·lació del nou sistema de seguretat, l'Associació d'Empresaris i Propietaris de Can Roquet espera que la situació millori. Gabriel Torres és el vicepresident de l'entitat.
El tema de seguretat és un tema que les empreses valoren molt i moltes queixes venien per aquí, precisament, no? Ja més enllà de les carreres de cotxes que es venien produint i de més, però també la gran quantitat de robatoris i de situacions que es produïen sobretot els caps de setmana, no? Per tant, semblava que el poder disposar d'aquestes càmeres, a més en un polígon que és relativament fàcil de controlar perquè tens només pràcticament dos accessos principals i dos camins cap a la banda de Polinyà, però semblava que això podia ajudar, no? I també la policia també estava d'acord amb que poder disposar d'aquests elements pues, també els ajudaria amb ells amb la tasca preventiva, també.
L'objectiu d'aquest conjunt d'actuacions, les que ja s'han fet i les que són a punt de finalitzar, és consolidar Can Roqueta com un pol d'atracció per noves empreses, sobretot després de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.
Nosaltres les últimes dades que tenim és que, ja dic, hi ha moltes dificultats, però les empreses industrials, sobretot, estan remuntant de mica en mica la situació. Vol dir que, i sobretot amb ganes de que això passi i de fer els canvis que s'hagin de fer i de seguir estant en el mercat.
El projecte de remodelació del polígon suposa una inversió de més de 2 milions d'euros i estarà enllestit abans no acabi l'any.
Més coses. Aquest cap de setmana la policia municipal ha detectat un conductor d'un turisme que mai ha tingut permís de conduir.
Se'l considera presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els agents el van aturar a la cruïlla del carrer Jaume I amb el passeig Fleming. Es tracta d'un home de 23 anys, al qual se li va immobilitzar el turisme que manava.
Finalitzada la renovació de ferms del barri de Cifuentes.
Forma part del projecte Fem Barri, que ha de garantir uns espais públics de qualitat arreu de la ciutat. Aquesta actuació té un pressupost total de 2.200.000 euros i ha d'acabar millorant el ferm de més d'un centenar de carrers per afavorir la seguretat en el trànsit i els desplaçaments.
Acabades les obres a les places d'Aurora Bertrana, de Vilarrufat i de les Vaques.
En el cas de la plaça de Vilarrufat, al barri del centre, s'han renovat els jocs infantils i també s'hi ha millorat la jardineria. Pel que fa a la plaça de les Vaques, també al centre, s'han renovat íntegrament els jocs infantils gràcies a la instal·lació d'una estructura de cordes, jocs interactius i llits elàstics en superfície. Finalment, a la plaça d'Aurora Bertrana, s'ha renovat el sauló i també els elements de l'àrea de jocs infantils.
I avui comença la poda d'arbres a la Rambla.
Aquesta actuació durarà uns 15 dies, en el transcurs dels quals es preveu que hi pugui haver afectacions puntuals al trànsit.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Va, que ja arribem.
Però espera, no corris tant, agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia.
Poc més de 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell i la comarca. Quim Torra demana als partits independentistes que aclareixin què volen fer si s'arriba al 50% dels vots a les eleccions previstes pel mes de febrer.
El que hem de ser molt clars, explicant-li a la ciutadania, és què farem amb aquest més del 50%. I per tant, jo demano als partits claredat aquí, claredat a tots, perquè ens hem de posar d'acord abans i no després. de què en farem d'aquest 50%, perquè només faltaria que malbaratéssim un 50%. Només faltaria. I, per tant, jo, i en el que pugui, i si se'm considera un interlocutor útil i vàlid, em poso a disposició dels partits per treballar, per arribar a un acord de mínims estratègic sobre què farem amb aquest 50% si l'assolim.
Així ho ha afirmat l'expresident en la primera entrevista a TV3 després de la inhabilitació. De fet, ha reconegut que més enllà d'aquesta, li va saber més greu que si li retirés l'escó i no es desobeís.
L'exdiputat de la CUP, Quim Arrufat, nega les dues acusacions d'agressió sexual que li atribueix el diari Ara.
El diari explica que una noia va denunciar internament Arrufat per una agressió sexual l'any 2014, quan encara era diputat al Parlament. L'any passat n'hauria rebut una altra per abusos. Aquest matí, la diputada anticapitalista Natàlia Sánchez ha explicat que Arrufat va marxar del partit quan es trobava enmig de dues denúncies per agressions masclistes i quan va decidir plegar estava a les portes d'una més que probable expulsió. Sánchez ha afegit que si ara es donés aquesta situació, el resultat seria molt diferent i arribaria molt abans. Quim Arrufat s'ha limitat a negar-ho a través del Twitter.
Les grans empreses hauran d'elaborar plans de desplaçament per als seus treballadors.
L'Ajuntament de Barcelona, Foment del Treball, Pimec i els sindicats majoritaris han signat el Pacte de Mobilitat Laboral. Segons aquest acord, les empreses que generen més de 5.000 moviments diaris i els edificis d'oficines amb més de 10.000 metres quadrats de sostre hauran d'elaborar plans de mobilitat pels seus treballadors. La mesura també afecta les instal·lacions esportives amb capacitat per 2.000 treballadors, els hospitals amb més de 200 llits i els centres educatius de més de 1.000 estudiants.
Josep Maria Argimon considera que la vaga de metges d'atenció primària és absolutament inoportuna i no està disposat a negociar.
El Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el sector està maltractat i ha convocat una vaga per la setmana que ve. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, reconeix que l'atenció primària necessita una transformació, però es nega a negociar davant una amenaça de vaga.
I un 40% de les empreses dedicades a les tecnologies de la informació i la comunicació preveuen incrementar la facturació aquest any de la Covid.
4 de cada 10 empreses dedicades al sector TIC acabarà l'any amb números positius. El president del Centre Tecnològic de Catalunya, Joan Ramon Barrera, ha assegurat que el sector tecnològic és altament competitiu i resistirà la crisi. En els darrers mesos s'han creat més de 10.000 llocs de feina en aquest sector.
Sabadell diversa és el lema del vídeo del Mesclat 2020. L'Ajuntament i les entitats participants en aquesta iniciativa han presentat aquest petit reportatge on es vol posar en relleu que la diversitat, que les diferències entre uns i altres, és allò que enriqueix una ciutat. L'Helena Molista ens ho explica.
La contraportada.
Em dic Paula.
Veïns i veïnes de la ciutat de Sabadell, de totes les ètnies, religions i d'edat, són els protagonistes del vídeo del Mesclat. Enguany, el Mesclat, la mostra d'entitats de la ciutat, s'ha hagut de transformar en un format híbrid entre presencial i virtual, un fet que pot portar a la invisibilització d'alguns dels col·lectius participants. És per això que tant l'Ajuntament com les entitats han volgut fer aquest vídeo on els veïns de la ciutat expliquen les seves experiències.
Jo soy Levan Gaussian, soy armenio. Y vivo en Sabadell desde 1994 y desde entonces trabajaba en Orquesta Sinfónica del Vallès.
La presentació d'aquest llibre ha tingut lloc a l'Espai Àgora aquest dissabte al vespre. La tinenta d'alcaldessa Marta Morell ha tornat a reafirmar el compromís de Sabadell com una ciutat diversa i rica.
En els temps que corren hem de seguir promovent activitats que el que facin sigui anar en contra de la discriminació per homofòbia, lluitar contra el racisme, lluitar també contra la xenofòbia, perquè al final nosaltres el que sí que volem des de l'Ajuntament i fer-ho conjuntament amb tots vosaltres és tenir una societat on la diversitat és una riquesa, la diversitat no ha de ser un motiu de confrontació i finalment crec que entenent la diversitat, entenent-se tots i totes, és quan podem tenir una ciutat que sigui Sabadell, que sigui una societat finalment justa, una ciutat socialment enriquidora.
Les activitats del Mesclat encara segueixen una setmana més. El programa es pot consultar al web de l'Ajuntament.
Sabadell compromesa.
Sabadell intercultural.
Diversa i acollidora.
Sabadell diversa.
Sabadell diversa.
Un minut per arribar a les dues. Ho deixem aquí. Tota aquesta informació la trobareu ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. I tornem aquesta tarda als butlletins a partir de les 4 i al Notícies Vespre a partir de les 7. Ho deixem amb els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.